Iones que les tindrem a l'escenari. I de nou l'ambient en directe d'aquest estadi del Manchester Etihad Stadium. En Pep Guardiola, per cert, que ha rebut un obsequi de les mans d'Unai Emery, el tècnic d'Aston Villa. No he pogut apreciar exactament què era, però diria que era una escultura. Un obsequi que li fa l'Aston Villa a Pep Guardiola, que, insistim, avui deixa la banqueta del City després de 10 anys. I el partit a punt de començar, ho seguirem en directe aquí al Tot Gira. 5 de la tarda, senyals horaris, notícies. Amb la Berta Torrades.
Hola,
Berta.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què ens expliques?
Que el president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no hi ha pressa per arribar a un acord amb l'Iran, però valora positivament el progrés de les negociacions. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que li ha demanat als seus representants que no es precipitin. També el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, alerta que encara queda feina per fer.
Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
En les pròximes hores, els Estats Units i l'Iran intentaran tancar aquest preacord que, segons Trump, permetrà l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però els iranians alerten que volen mantenir encara aquest control sobre aquest pas estratègic. Més coses. A casa nostra, dia de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació que ha recorregut al centre de Madrid, convocada pel Sindicat de Llogateres. També hi eren avui el secretari generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordó.
Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions el pròxim 6 de juny. En successos, els Mossos han detingut 8 lladres multireincidents a Barcelona amb 141 antecedents policials en un dispositiu contra els robatoris violents. L'operatiu s'ha dut a terme als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí. A més, els Mossos han identificat una cinquantena de persones que acumulen més de 600 antecedents. I acabem explicant que la calor ha marcat l'última jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida, la 45a edició, que bat un rècord amb prop de 17.000 collistes i que busca també el reconeixement internacional. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis que aquest any han consumit unes 14 tones de caragols.
Los caracoles saben a poco, pero vamos, aparte de eso, todo molt bé.
Amb motiu de l'Aplec, el que aconseguim, a més, és coincidir un cop a l'any tots els amics amb qui van fer la carrera.
Que és la millor festa del món.
Els organitzadors també celebren que no hi hagi hagut incidents importants durant aquests 3 dies que ha durat aquest aplec de rècord.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé. Fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Sí, molt bé.
Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Mare de Déu.
Amb David Clopés. I had to escape, the city was sticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove, the long straight road ahead, Could taste your sweet kisses, your arms open wide.
Ja està pensant de qui era l'original d'aquesta Hydrable Night. Això és una versió de Roy Robinson. Però qui era que cantava aquesta cançó original? A veure si algun oient ens pot ajudar. Gira@catradio.cat. Gira@catradio.cat, que era l'intèrpret original d'aquest Hydrable Night. Va, es porta en directe i comencem amb el partit del City, l'últim de Pep Guardiola a la banqueta del Manchester City. Com comença aquest City Arts, Aston Villa?
Amb Guardiola mirant-se un cara de nostàlgia. De moment empat a 0, minut 3 de la primera part. El City amb el control de la pilota, però avui ni Donnarumma, ni Gueki, ni Cusano, ni Origi, ni Rodri, ni Haaland no només estan a la banqueta, sinó que no estan ni convocats. També en joc a la Premier, la lluita pel descens, el Tottenham està empatant ara mateix a 0 contra l'Everton, també està empatant el West Ham contra el Leeds United.
Segona divisió, està jugant l'Andorra, partit intrascendent, també l'Albacete davant del Mirandés.
Ara arriba el descans del partit de l'Andorra, Andorra 0, Ceuta 1, també arribarà el descans a l'Albacete 2, Real Societat B 0.
Contra la Real Societat B, no passa el Mirandés al rival de l'Albacete. Lliga CB de bàsquet, comença un partit ara a les 5.
No, el partit de bàsquet jugarà el de la Penya 6. El que ha començat a les 5 és la final júnior entre el Barça i el Real Madrid de l'Eurolliga. El Barça, de moment, està manant per 3-0, Real Madrid 0, Barça 3, tot just un parell de minuts del primer quart.
Final de la Copa del Rei de futbol sala.
Entre la Cartagena i el Jaén, a punt d'arribar al descans, Cartagena 2, Jaén 1.
I Xevi Soler, entrem a l'últim quilòmetre de la 15a etapa del Giro d'Itàlia, en final a Milà, ho vivim en directe al Tot Gira.
No es pot anar més just, falta menys d'un quilòmetre i els escapats tenen 15 segons de marge, tot i que els equips dels esprintadors s'hi han posat de valents en els últims quilòmetres. Sembla que els quatre escapats, recordem, són Marcelusi, Bernes, Mirko Maestri i Matia Valls, podrien arribar mig quilòmetre, 15 segons de diferència. Està apretant de valent el gran grup, però els quatre escapats, de fet, està treballant Matia Valls per Mirko Maestri, que seria el gran favorit en aquesta arribada. Ara veig el Movistar treballant per Luis Aulares, Jonathan Narváez, qui està, no, el mateix Paul McNier, que està intentant fer l'esprint per intentar atrapar, i crec que s'hauran quedat curts i la victòria estarà entre els quatre escapats. Serà una sorpresa majúscula, una victòria que estava cantada pels esprintadors, que finalment els quatre escapats li hagin pres. Sí, mira, ja abandona el gran grup i, per tant, l'esprint es decidirà entre aquests quatre corredors, Marcelusi, Maestri i Bernes. Ara l'esprint és entre Bernes i Mirko Maestri. Serà Bernes el corredor del 1. Doncs ha aixecat els braços una miqueta abans. Jo crec que ha guanyat Bernes, però a veure si Mirko Maestri s'ha aprofitat d'aquest moment que ha aixecat els braços el ciclista noruec per haver guanyat. Buscarem la foto finish, però gran sorpresa en aquesta etapa perquè l'escapada ha acabat triomfant. Sí, la victòria és per Fredrik Bernes, el ciclista de l'1. Una gran victòria per l'equip noruec. Es llança a terra, guanya una escapada que semblava que no tenia cap mena d'importància i al final ha superat el gran grup. Victòria per Bernes de l'equip 1X.
Recordem que demà hi ha dia de descans al Giro, que dimarts tindrem etapa de muntanyes, l'última setmana del Giro. Entrem a l'última setmana amb Jonas Vingegaard, que té un marge prou ampli de 2,5 respecte al segon classificat, el portuguès Eulàlio. Veurem si la resta de candidats, especialment Félix Gall, si Pellizzari l'italià, Arendsman, són capaços de retallar distàncies, però vaja, seria una sorpresa que Vingegaard es deixés escapar aquest Giro d'Itàlia que té perfectament controlat. De seguida parlem del Girona, però mira, envia un correu a gira@catradio.cat. M'encanta els nostres oients perquè estan a totes. En Pere, de Sant Jaume de Llémena, ens diu Celine Dion. Celine Dion és l'intèrpret original d'aquest I Drop All Night. Sí, sí, efectivament. Sí, sí. Aquesta és una versió, però l'original és de Celine Dion. Aquesta. Ara, aquesta. Jo prefereixo Celine Dion. També, Oriol?
Fa sí. Cares, Oriol,
sí,
fa cares.
No és de Celine Dion. Va, passen 8 minuts de les 5 de la tarda. Avui és un dia dur, molt dur, a Girona. El Girona no va passar de l'empat ahir amb l'Elx i se'n va a segona. Obrim espai de reflexió al Tot Gira.
Álvaro Rodríguez no es pot regirar davant. Álvaro Rodríguez, el xut i el gol. Sigankov va a Unagi amb la cama dreta, el xut, rebutja i torna el pedo per anar al xut. Gol! Va. Gol, 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 gol! Final del partit, Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona, Girona 1, Elx 1.
Que el Girona s'aixi que el més aviat possible. Que lo mereixi.
Després de 4 temporades seguides a primera, el Girona perd la categoria per segona vegada. El primer descens va ser el 2019, amb Eusebio a la banqueta, amb una segona volta terrible. Recordareu aquells 3 punts, crec que eren de 30 possibles. Van fer falta 3 temporades per tornar a primera, tot i que cada any el Girona va estar allà en la lluita per aconseguir l'ascens. Primer va ser l'Elx, qui va barrar el pas amb aquell gol de Pere Milla, després el Rayo, i a la tercera va anar a la vençuda al camp del Tenerife i es va aconseguir el retorn a primera. El Girona es va saber aixecar d'aquella patacada. Ara el club és més gran que aleshores, té un projecte més definit, però la pregunta és com afectarà ara aquest descens inesperat al projecte? Què passarà amb Mitchell? Quants jugadors marxaran? Es mantindrà en peu la relació amb el City? Precisament ara, a l'Etihad Stadium, estan acomiadant a Pep Guardiola després de 10 temporades a la banqueta del City. I projectes com el del nou estadi, quedaran aturats o seguiran endavant? Segurament caldran dies encara per poder tenir respostes, però avui, dia 1, després del descens, jo crec que toca fer reflexió. Hola, Solà.
Hola, què tal, David Clopés?
Has pogut dormir?
Soc sincer, no gaire.
No gaire, eh? Li has donat moltes voltes.
Sí, perquè ha estat un descens... Jo em vaig equivocar, he d'entonar la meva culpa, perquè em pensava que era impossible que aquest Girona baixés. Em vaig equivocar i ha acabat baixant. Després d'haver fet aquests 4 de 21, 24 punts possibles, no m'imaginava després de sortir del Bernabéu, fins i tot després de la derrota a casa contra el Mallorca, que l'equip no seria capaç de guanyar cap dels últims 8 partits. Em vaig equivocar i el Girona ha acabat baixant a segona divisió. Ha estat un cop dur no només pel Consell d'Administració, per Mitchell, pels jugadors, sinó per tota l'afició. Ahir va haver molta gent plorant. És veritat que el 2019 també hi havia molta gent plorant. Un descens sempre és molt i molt dur, però aquest era més que inesperat. Un equip pot baixar a segona divisió, però després d'haver celebrat gairebé la permanència, és molt i molt dur.
Avui hi ha silenci sepulcral, Xavi. Ningú parla al Girona, sí. Ni el president, que ho va fer ahir, de fet.
Fet, ahir van fer declaració institucional després de Mitchell. Tant Mitchell com de Figuera i el president va ser els dos portaveus de la plantilla, ja van dir que es prendrien uns dies per reflexionar i que no hi hauria manifestacions públiques, més enllà del que alguns jugadors, després ho repassarem, hagin pogut fer les seves xarxes socials.
No hi ha tampoc cap pista de si els pròxims dies hi haurà algun tipus de roda de premsa oficial del club per donar línies mestres del que ha de ser la pròxima temporada. De moment tot és encara molt verd i molt recent. Susi Sala, Jordi Grau Ramió i Eloi Amagat, què tal, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu? A veure, la Susi ja la vaig escoltar ahir a la transmissió que vam fer aquí conjuntament TDT i Tot Gira. Després anirem tu, però vull sentir, per exemple, l'Eloi. Tu que has vestit la samarreta del Girona, tu t'ho esperaves, això?
No, és un dia complicat per tots els gironins. Dia difícil per parlar. En el meu cas, no tinc explicacions. Com l'Eduard, fa 2 mesos no hagués dit que arribaríem a l'últim partit de Lliga amb l'opció i amb la necessitat de guanyar per mantenir-nos a primera divisió. I quan vius tant en el límit, un partit, poden passar aquestes coses. Per tant, venen dies i èpoques complicades, crec, per tots. Imagino que molts ja sabíem de la importància del que era, no només pel club, sinó també per la ciutat, seguir un any més a primera divisió, i pels que potser no n'eren del tot conscients, se n'adonaran en els propers temps.
Avui, en aquest espai de reflexió que fem aquí al Tot Gira, tocarem tots els temes de present i de futur. La figura de l'entrenador, la figura del director esportiu, com ha de quedar la plantilla, els reptes que tenia el club pel futur més immediat, passant per la ciutat esportiva, però també per l'estadi, la relació amb el City. Ho tocarem tot. Però jo vull començar primer preguntant-nos per què el Girona ha perdut la categoria i si realment mereixia perdre aquesta categoria. La Lliga acostuma a ser justa, perquè al final són 38 jornades i a no ser que passi alguna cosa arbitral molt polèmica que puguis parlar d'injustícia, normalment qui baixes perquè no s'ho ha guanyat el terreny de joc. Nosaltres hem llançat una enquesta avui al nostre compte d'X, sí, a x.com/totgira, on precisament us demanem, ja sé que a vegades és complicat, buscar un culpable, i potser n'hi ha més d'un, però us donem l'oportunitat de pronunciar-vos als oients i dir qui creieu que és el màxim responsable d'aquest descens.
4 opcions: jugadors, Mitchell, Quique Cárcel o directiva. Força repartit, però guanya Quique Cárcel amb el 45% dels vots. Segona opció, directiva, amb el 27%. Jugadors, 17%. I Mitchell, el menys responsable pels oients del Tot Gira, amb el 9,8% restant.
Susi, per què ha baixat el Girona?
És que l'enquesta aquesta, per mi, hi ha d'haver una cinquena opció, que és tots alhora. Mai en una situació d'aquestes penso que hi ha uns que siguin més responsables que... Segurament, potser sí, uns més responsables que d'altres, però és un conjunt de factors. El Girona, em dol molt dir-ho, però ha estat mereixedor d'aquest descens, perquè ha estat el segon pitjor equip d'aquesta lliga, perquè dels darrers 24 punts n'ha fet 4, dels primers 15 en va fer 3... perquè hi ha hagut múltiples factors dins del camp. Un d'ells per mi important és que en cap moment hi ha hagut l'extensió de la figura de l'entrenador dins del camp, un líder, un jugador amb ànima, amb galons, i que alhora pogués jugar, perquè segurament Estuani, David López i d'altres, Porto i d'altres, són d'aquest perfil, però no han jugat i no han estat titulars habituals. I perquè no ha estat contundent a les àrees, ni a l'àrea pròpia ni a l'àrea rival, i després hi pots afegir tots els factors que vulgueu, no? Però per mi aquestes dues coses han estat molt claus, i com deia l'Eloi, jo no esperava que baixés, però quan es va acostar en el dia i vas veient que tu jugaràs tot en el darrer partit, jo sí que he dit moltes vegades que no m'agradava haver-m'ho de jugar tot en un partit, perquè realment és una loteria, i hi ha tantes coses que influeixen. Per exemple, no? Ahir Arnau, que va sortir molt marmat, que és un jugador importantíssim, doncs bé, no està a les teves mans si està malalt aquella setmana, no? Llavors, és tan complicat jugar-te tota una temporada en un partit que pot sortir creu, i ahir doncs va sortir creu.
És veritat que el Girona li ha fet molt mal a Solà, i Jordi, li ha fet molt mal no tenir davanter centre, i aquest és un dels mals que ha tingut a la recta final de la temporada. El que passa que, clar, seria de tenir una mirada molt estreta, no? Ho dic perquè és un dels comentaris que es va fer ahir al vespre, després del descens, que el Girona ha baixat perquè no ha tingut mala sort i no ha tingut davanter. No sé si seria massa senzill resumir-ho així, Jordi.
És massa senzill. A veure, el Girona ha baixat perquè s'ho ha merescut. Si tu fas 3 punts dels primers, les primeres 7 jornades i 4 punts als darrers 8 partits que no en guanyes ni un, no mereixes continuar a primera. I malgrat tot, aquest equip no era un equip per baixar. Aquest equip ningú ens ho pensava, perquè hi veiem coses que funcionaven bé. Per tant, amb aquesta enquesta que feu, jo estic bastant amb la Susi, que si hi hagués una cinquena opció que diguéssim tots plegats m'hi apuntaria, però jo crec que hi ha hagut dues coses. Una mala planificació ha estat la causa, i els jugadors que han vingut no tots han funcionat, o tots els que han funcionat han funcionat massa tard o han arribat massa tard. Aquesta és el que a mi em passa. Tu parlaves del davanter centre. És evident, se t'ha lesionat Benat. Benat no portava tan pocs gols. És a dir, jo crec que hagués fet algun més i, en certa manera, més o menys anava complint. Però tu sabies que Abel Ruiz no funcionaria, i tu sabies que Estuani tenia l'edat que té i té les lesions que té, i malgrat tot és l'únic que ha donat la cara. Per tant, jo crec, i aquesta és una manera de dir-ho, que el descens que es va consumar ahir, en certa manera, es va començar a concretar fa 24 mesos. Per què fa 24 mesos? Perquè després d'haver deixat l'equip tercer a la Lliga jugant la Champions, els fitxatges no han funcionat. La gran majoria dels fitxatges que hi va haver l'any passat no varen funcionar, i els d'aquest any han continuat sense funcionar. Podem després entrar en que hi ha hagut jugadors com Ferran Beltran que han millorat l'equip. Dic que la gran majoria no varen anar. I llavors el tema del davanter centre i del gol. També és veritat, i això, si m'ho permets, amb un amic meu que és director esportiu i que ha estat d'unes federacions importants, sempre em deia, si el Girona hagués tingut un equip com Morici, com un jugador com el del Mallorca, no hagués baixat. Doncs mira, n'ha fet molts de gols, però també ha baixat. És a dir, és la conjunció de tot plegat. No n'hi ha prou d'un tio que faci gols, es necessita un equip que s'ho cregui. I aquest any un dels problemes que hi ha hagut en aquest equip, i això és el que ahir la gent, que va estar meravellosa fins al xiulet final de l'àrbitre, va retreure a la directiva, i també en alguns jugadors, és que no hi ha hagut aquella emoció, no hi ha hagut aquella ànima, no hi ha hagut aquella empenta que tu veies, no hi ha hagut aquella gana necessària que has vist en equips com el Llevant, que se n'han sortit a còpia de creure-s'ho. El Girona va pensar que ho tenia tot fet, i el Girona s'ha despertat amb la trista realitat de que està segona i que costarà molt tornar a primera.
Bé, anem una mica figura a figura, perquè, clar, evidentment ara hi ha molts aficionats del Girona que pensen, ostres, és que com serà el Girona d'aquí un mes? Hi ha moltes coses obertes. Començo per la figura més important, la de l'entrenador, Xavi.
Sí, a Mitchell se li acaba el contracte. Ara mateix, a dia d'avui, és total incògnita saber si continuarà o no. Ahir ell va dir que s'asseuria en un futur amb el club per parlar en els pròxims dies, que ara no era el moment, que tampoc sabia si el club estava interessat en la seva continuïtat o no. Fa unes setmanes podia semblar, o semblava, que la continuïtat de Mitchell podia ser una realitat i era molt propera. El que ha passat en aquestes últimes setmanes sembla que ho ha refredat. Ahir ni ell ni Geli van deixar res en clar. És veritat que les declaracions del Figeli, el president, va dir que s'haurien de prendre decisions molt doloroses i una d'aquestes decisions molt doloroses seria que no continués Mitchell.
Algú creu que Mitchell seguirà? Ningú.
És difícil.
Ningú, no?
Jo crec que és molt i molt difícil, però coneguem Mitchell, quan s'aixequi d'aquí dos o tres dies, quan hagi passat aquest dol, perquè ahir ni Mitchell, ni segurament Quique Cárcel, ni molta gent del Consell d'Administració o de la direcció esportiva era incapaç de pensar què podria passar en un futur. Jo ara mateix veig Mitchell molt més fora que no pas a dins. No sé què hagués passat si l'equip s'hagués mantingut.
Perdona, un incís. Més fora que dins, per voluntat de Mitchell o per voluntat del club?
Jo crec que es miraran els ulls quan es reuneixin i passarà el que va passar fa algunes temporades en Francisco, que veuran que ni un té la suficient energia per continuar, ni els altres veuran que hi ha la suficient, no diria confiança, però sí força, perquè entre tots dos, clar, és que el cop també és molt dur per Quique Cárcel, perquè farà 13 anys, ja gairebé, que és director esportiu del Girona, té dos descensos. És veritat que tant Mitchell com Quique Cárcel tenen la classificació per l'equip a la Lliga de Campions. Mitchell, suposo que estareu d'acord tots, que és el millor entrenador de la història del club, però, esclar, et deixarà l'equip en el mateix lloc on te'l va deixar. És a dir, que jo crec que ningú ahir, ni possiblement avui ni demà, tindran força per reunir-se, mirar-se la cara i ser tots realistes del que és el millor pel club. Jo ara mateix veig Mitchell més fora que dins, però hi pot haver un rampell d'aquells que digui Mitchell, que Mitchell és així, és impetuós, és un tio que a vegades les fot així de cara.
I que
té, cara,
té la vida molt feta aquí, també.
Sí, i que, vaja, i ara, sincerament, Mitchell ha baixat a segona divisió amb el Girona. Tampoc segurament tindrà les ofertes que va tenir quan ara fa 3 anys va classificar l'equip per la Lliga de Campions. Aleshores va apostar pel Girona, tenia equips de primera fila europeu, ell va apostar pel Girona, però és que ara és evident que després d'aquest, podríem dir, fracàs, no només de Mitchell, sinó de tothom, perquè jo crec que la culpa també està repartida, perquè ni la directiva està capaç de fer un equip per salvar la categoria, ni la direcció esportiva està capaç de fitxar els jugadors necessaris per salvar la categoria, ni Mitchell està capaç de treure el rendiment de la majoria de jugadors per salvar la categoria. És a dir, que jo ara mateix veig que d'aquí un parell o tres de dies s'hauran de seure, mirar-se la cara i veure si realment hi ha l'energia, no la confiança, sinó la força necessària, com ara mateix estem tots, no? que estàs en un moment de molt de xof i que no saps què pot passar d'aquí dos o tres dies.
Però estem d'acord, Eloi, que és la primera decisió que s'ha de prendre, no? S'ha de començar per aquí, per la banqueta.
Sí, crec que n'hi ha moltes en els propers dies de decisions. Jo diria que no continuarà, que tampoc ho hauria fet si ahir el Girona hagués guanyat a l'Elche, i amb aquest descens per ell estic convençut que és un impacte emocional molt important. Per ell segur que ja ha demostrat, no, que aquest club li importa des del primer dia amb la capacitat i la voluntat d'adaptar-se a tot el que engloba el gironisme. I bé, al final avui és complicat, però no canviarà que ell ha estat, jo estic d'acord, el millor entrenador de la història del club, però també entenc, no, que amb aquesta afectació que segur tindrà i que tot jugador, tot entrenador vol el seu creixement professional i ell s'ha guanyat el poder tenir-lo, s'hagi pogut acabar una etapa.
I que els cicles s'acaben, que ni Mitchell serà etern ni ningú és etern i que ja són 5 temporades i a vegades quan portes molts anys al mateix lloc hi poden haver situacions que requereixen que hi hagi un canvi.
Salto la plantilla i aquí sí que s'esperen molts canvis. Ui. Perquè clar, és que entre els que són cedits, els que el club ja no podrà pagar perquè tenen sous molt alts i evidentment el retall de les primeres coses m'hi vaig fixar. Ahir quan el Xevi posa el micròfon del Figeli, el president del Girona, quan acaba el partit, de les primeres coses que va dir, vaig pensar, aquí es pot llegir entre línies, diu, és que els ingressos baixen. els ingressos baixen. I això el club ho té claríssim. No és el mateix jugar primera que segona. I aquí hi ha sous que no es podran pagar. Com està la situació i quin panorama o quin mapa podem començar a dibuixar?
Fem-ho molt resumit, però si haguéssim de fer un titular és que gairebé no podries assegurar més de dos jugadors que continuaran la temporada vinent. D'entrada tens els cinc cedits, que aquests tornaran als seus clubs, són Vitor Reis, Echeverría, Ter Stegen, Lemario i Rincón. Acaben contracte cinc jugadors més, que són Witzel, David López Blin, Rubén Blanco i Estuani, que pot optar per la retirada, i més, si veiem, fa poc ha fet una piulada.
Sí. A Instagram, oi? El seu Instagram personal.
Sí, a la Twitter sí, també.
Mira, us la llegeixo. Diu, el futbol a vegades colpeja molt dur, en castellà estic traduint, I avui toca acceptar un moment molt dolorós per nosaltres. La nostra afició va tornar a demostrar el que significa el Girona, un amor per aquests colors que ni els cops més durs poden apagar. Sento tristesa per no haver estat capaç de donar el que es mereixia l'afició. Però també sento orgull, d'haver defensat aquests colors amb tot el que tenia i haver viscut en moments increïbles juntament amb l'afició. I si alguna cosa sé és que aquest club mai deixarà d'aixecar.
Deixem afegir una cosa amb el tema Estuani. Estuani tenia una clàusula que si feia 7 gols quedava renovat automàticament. No els ha fet, i per tant Estuani no té contracte per la temporada que ve. Té el genoll força fotut i vaja, amb aquest tuit sembla, jo diria, que està parlant ja gairebé en passat, no acaba de confirmar-ho, però entre la lesió i entre el descens de segona divisió A també tot sembla indicar que Estuani no continuarà al
Girona. Després tornarem a Estuani, perquè no és un qualsevol, i és evident que acomiadar-se així d'aquesta manera...
Com que és la meva última intervenció, també el tot gira.
Tu saps la feina que tindràs la temporada que ve. Ja en parlarem d'això.
Ja no la sé.
Ja en parlarem. A veure, seguim amb el tema de la plantilla.
Hi ha més jugadors que és obvi i tothom sap que no continuaran perquè tenen cartell de primera i perquè més el club en vol treure calés. Arnau, Sigankov, Unagi o Benat, per exemple, són quatre casos...
Són quatre jugadors bàsics, titularíssims i primordials a l'esquema del Girona.
Continuarà segona divisió. Alguns altres que podrien ser dubtosos de continuar, però que sembla que el rendiment farà que marxin, Gazzaní, Gabriel Ruiz o Van de Vic, i alguns que podrien tenir ofertes de primera divisió, com Fran Beltrán, Alex Moreno, Brian Hill o Ivan Martín, com dèiem. Crec que els he dit tots. Potser no he dit a Joel Roca i a Alejandro Francés.
Has donat l'11 titular, segur.
No, home, segur. Excepte a Joel Roca, que potser el fet de ser camprodoní, comarca gironina, se'l podrien optar a que es quedés. La resta, vaja, no sé si ells estaran d'acord amb mi, però és difícil dir continuarà aquest segur la temporada.
Clar, és que és una plantilla de talent. I jo crec que el problema és que baixar segona té uns costos.
I que tots aquests jugadors segurament no voldran continuar, excepte, jo que sé, posar-hi, com deia en Xevi, dos o tres, i t'has de plantejar què has de fer amb la plantilla la temporada que ve. Tens dos jugadors cedits a l'Andorra, com és el cas de Minsu i de Justin, que segurament aquests tornaran. Tens a Dauda cedit al Cádiz. És a dir, que evidentment, que ha de canviar molt les coses. És veritat que aquest primer any...
Esprilla.
Ens el tornen,
ostres, mira, no me recordava d'Esprilla.
Sí, Esprilla sí. Com diu en Xevi, que Esprilla tampoc continuarà. Solí segurament acabarà el club anglès on t'ha jugat aquesta segona volta. Dau del Cádiz, és a dir, que el Girona té 3 o 4 jugadors cedits, que segurament no hauran de ser... Per cert, ja ha confirmat dos jugadors de cara a la pròxima temporada, que és el migcampista del Granada, Isan, i aquest davanter ucraïnès de 2 metres d'alçada, Pixur, que no...
Isan és el que va jugar a l'Europa?
Sí.
Sí, oi?
Sí. Sí, és aquest que ja està tancat, i per tant aquests dos seran els dos fitxatges que a la temporada que ve, Isan i Pixur, que no vull fer cap comentari perquè avui és dia trist, però...
Vaja, home, no, si ja vols fer bromes les pots fer, no, tampoc no, això ha de ser una cosa
no,
lacrimògena. Ah, Susi, realment, si... A veure, no sé si marxaran tots, però clar, té lògica el que explica en Xavi Ansolà. Has de fer un equip nou. Una plantilla nova.
Sí, l'has de fer nova, però jo estic molt amb el que ha dit l'Eduard, que les etapes s'acaben, i no sabem quan, no? Però que s'acaben, i enllaçant amb el que deia el Jordi al principi, segurament és molt cert que el descens s'executa ara, però l'any passat ja vam estar tan a punt de baixar, que és fruit d'una trajectòria, no? I quan aquesta trajectòria és tan llarga, crec que no et queda altre remei, per dir-ho així, que fer canvis, i en aquest cas seran canvis substancials. S'hauran de fer, sí o sí, et quedaràs amb dos jugadors o amb quatre o amb els que sigui, i el que s'ha de fer és fer una plantilla o un equip a mitjà termini. És a dir, ostres, m'encantaria que el Girona tornés a pujar de seguida. Ja sabem com és la segona divisió i el que costa, no? Però els projectes...
Però saps què passa, Susi, que el primer any encara mantens un fair
play... Econòmicament, sí.
Que et permet fer moviments. Ara, quan passa un segon any, si no has pujat el primer any, se't complica la cosa, eh?
Sí, però l'estratègia del club... Perdona, una cosa només, Eduard. Sí. L'estratègia del club no pot ser a curt termini. Per tant, l'ha d'executar a curt termini, però pensant sempre en el mitjà termini. Perquè si no és així... i per desgràcia no puges al primer intent, et queda una travessia pel desert important.
Hi ha molts clubs que s'han enfonsat, com per exemple el Depor, que precisament avui pot continuar a tornar a primera divisió, el Tenerife, que recordeu que el 2022 el Girona va pujar al camp del Tenerife, el Girona va pujar i el Tenerife després va pujar a primera federació. Hi ha equips com el Saragossa, com l'Osca, que han baixat de primera a segona divisió, que no se n'acaba de sortir. Però tot i això, ve d'una mica, perquè si ahir el xut de Lemar en lloc d'un altre passer va un pam més avall, el Girona possiblement es mantindria a primera divisió. I ens hem oblidat d'Artero, que és un jugador que també té contracte, que és a la banqueta i que té molta confiança la direcció esportiva i Mitchell.
Jordi?
4 anys sense jugar, per això. Aquí hi ha una cosa. Ara parlem de jugadors. És a dir, a veure, jo torno mínimament enrere, però només 3 segons. Si Mitchell hagués salvat el Girona, estava convençut que no continuaria. Ara l'única cosa és aquella. Però, esclar, ara parlem dels jugadors. Els jugadors, en Solà i la Susi i l'Eloi ja ho han dit tot i, per tant, no hi entraré. S'ha de fer un equip nou, amb una mentalitat diferent, i s'ha de treballar a mig termini perquè res t'assegura que el primer any puges. Però per fer tot això necessites un director esportiu. Ja ho sé, m'avanço. I aquest és el problema. Per mi la clau que haurà de prendre la propietat, al marge de que s'hi pot canviar la imatge del president, el director general, que al final tot això no canvia, aquí hi ha un paper clau, que és el del City i el de Quique Cárcel. Els jugadors, és que han de canviar tots, perquè els que es podrien arribar a quedar no els podrem pagar. Els que voldríem que ens quedessin marxaran perquè han fet mèrits per volar, i a la gran majoria alguns no els voldríem ni tornar a veure perquè no han defensat aquests colors com la gent creu que s'haurien de defensar. Per tant, a diferència del 2019, s'ha de fer una plantilla nova, i s'ha de fer una plantilla nova per jugar d'una manera segurament diferent, i per jugar de manera diferent necessitaràs saber quins jugadors tens i quin entrenador vols. És a dir, amb aquesta mateixa plantilla, que és una plantilla que jo crec que estava sobrada per mantenir-se a primera divisió, segurament tindries molts de problemes a segona. Per tant, passem el dol i que comencin a treballar. Aquí hi ha una altra història. A veure, ahir la directiva s'ho va haver d'escoltar tot i s'ha demanat gent a la propietat i tal, però ahir qui perd molts milions d'euros no deixa de ser la propietat, i la propietat haurà de prendre una decisió de què vol fer amb el Girona. Després has dit que en parlaríem, però és veritat, hi ha la ciutat esportiva, hi ha el Camp Nou, i és molt diferent si estàs a primera que si estàs a segona. Però és que ara el problema que tens és que, a més, has de començar gairebé de zero, perquè no tens... Una cosa és començar amb un entrenador nou, però ja tens una estructura creada, però és que ara el que estem qüestionant és si aquesta estructura continuarà.
És que és evident que el moment del descens d'aquest Girona no té res a veure amb el 2019.
Sí.
És que és un altre Girona. Aquest Girona ha crescut i està immers en un procés de creixement, que aquest és el gran dubte, no?, que explica en Jordi, cap on va tot això. Has tocat ja un dels temes que jo volia també posar sobre la taula, el tema del director esportiu. Quique Cárcel, quant temps fa que és director esportiu del Girona?
12 temporades, encara té contracte fins al 2027, per tant és un cas diferent al de Mitchell. Això sí, aquesta temporada ha cremat moltíssim a Cárcel. De fet, ahir les imatges a la llotja, quan acabava el partit plorant desconsoladament, ho deixaven ben clar. I no, ara és més opinió que no pas informació, però no descartaria gens la marxa de Quique Cárcel, tot i que encara tingués un any de contracte, perquè, com diem, aquesta temporada li ha anat molt malament i s'ha vist molt en els seus gestos a la llotja de Montilivi.
Algú creu que Quique Cárcel marxarà?
Ara no, però jo crec que farà la plantilla de cara a la pròxima temporada, perquè si no seria molt arriscat fitxar un nou director esportiu, però té contracte, com diu en Xavi, fins al 2027, i és evident que no acabarà renovant, perquè la plantilla per la temporada 2027-2028 segurament no la farà.
S'ha focalitzat molt amb la figura de Quique Cárcel, tot el fracàs.
I va rebre unes hòsties impressionants,
I jo ho entenc, perquè ahir la gent estava decebuda i emprenyada, i en el moment del piti del xiulet final va passar a estar emprenyada i decebuda, és a dir, va canviar. I Quique Cárcel ho fa tot. Quique Carcel, al llarg dels anys, jo crec que no ho ha fet tan malament. I per mi, un dels problemes seriosos que hi ha, ara ho miro amb aquella fredor que farà que la gent que m'escolti digui que s'ha tornat boig. Quique Carcel era un tio que coneixia molt bé el mercat de segona. Quique Carcel és un tio que jo crec que ho ha fet molt bé com a director esportiu. Jo crec que si hi ha algun canvi en el sentit que ell marxa o que li demanen que marxi, serà bàsicament perquè hi haurà un canvi a l'estructura superior del grup Manchester City que ho així indiqui, però jo crec que seria una aposta, diguem-ne, de no perdre un cert valor que tenim. És veritat, no han funcionat la gran majoria dels fitxatges que ha fet, però a mi m'agradaria saber, i potser en Solà algun dia ens ho podrà explicar, quina responsabilitat hi havia amb allò de no fitxar i no tenir l'equip fet fins a la jornada 5 o alguns tipus de fitxatges que ens han portat aquí que no ens acaben de funcionar. És a dir, a mi em dona la impressió que ha estat molt condicionat per tot el que és estructura City. I aquí s'ha de veure què fa, diguem-ne, la propietat, deixeu-m'ho dir així, què fa? I es va focalitzar molt en Pere Guardiola, però Pere Guardiola té un tant per cent, però no és la propietat, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, jo crec que aquí s'hauran, abans de prendre decisions precipitades, a veure, la dels jugadors està clar, els que marxen, marxen, i els que vulguin marxar, marxaran, d'acord, això ja ho dic. Però tota l'estructura s'haurà de tenir molt clar per començar la feina, no pel teulat, sinó pels fonaments, que és el que ha faltat a vegades en aquest club.
Faig un incís amb el tema, Quique Carcel. Ahir el que més es podia llegir per xarxes, la gent empipada, i jo puc entendre que la gent estigui enrabiada en un moment com aquest, doncs se li criticava a Quique Carcel que amb diners, després de classificar l'equip per la Champions, i amb diners després, diguem-ne, que molts d'aquests jugadors marxessin en aquella gran temporada que va portar l'equip a la Champions, que amb diners no es fes una plantilla encara millor. Però també se'ls ha de recordar que Quique Carcel va construir la plantilla que va fer possible que aquest equip jugués la Champions. Per tant,
I Mitchell també.
Això mateix.
Jo amb aquest debat, si volem en podem parlar, jo crec que el fitxatge és evident que a vegades en fitxes 10 i en certa 6, i jo crec que el gran error de la direcció esportiva ha estat el fitxatge que vas fer precisament la temporada passada, no
sí,
aquesta.
Sí.
Perquè la temporada passada Van de Beek no t'ha funcionat, Miovski no t'ha funcionat, Abel, per
Abel,
més que...
No ha funcionat.
Esprilla, no ha funcionat.
Esprilla tampoc, i es van pagar bastants diners.
Exacte, és a dir, que l'any de la Champions, que sí que és veritat que tens diners per poder fer fitxatges, vas fitxar jugadors que no te van acabar de funcionar, i si els haguessis encertat, segurament ara estaries a primera divisió.
Vaig amb el tema de la propietat, que ja l'ha començat a tocar en Jordi. Dibuixem una mica el mapa,
sí.
Xavi.
A veure, la propietat del Girona és un 47% del City Group, un 35% Marcelo Claure, un 16% Pere Guardiola, i a més, petit inversors. D'entrada, sempre que hem demanat, la continuïtat del Citigroup no està vinculada en la permanència o no del Girona, en el fet que estigui a primera i segona divisió. Per tant, si no canvia res, Citigroup continuarà amb aquesta propietat. Una incògnita que sí que tenim és la de Marcelo Claure, l'empresari bolivià, que té aquest 35%. Ningú ha dit que hagi de deixar de tenir propietat del Girona, però a mi em sembla una mica estrany que vulgui tenir propietat a la segona divisió.
Perquè Claure és dels que hi posa diners.
Vols dir que no és instrumental aquest 35%?
Sí, sí. Sí.
Què vols dir?
Sí, és perquè per fer que no tingui més d'un 50% el Citigroup de la propietat.
Ja.
Per temes mercantils,
clar,
bàsicament.
I Claure pot ser, no sé si es diu així, un home de palla de Citigroup per poder partir aquesta propietat. I el 16% de Pere Guardiola, que a priori també ens diuen que no ha de perillar, per tant, evidentment els calés seran menors, però
Pere
la
Guardiola
no hauria de perillar.
Era de les persones a la llotja que se'ls veia més abatut.
És que Pere Guardiola és el president del Consell d'Administració.
Sí.
És el que fa el dia a dia, és el que decideix moltes i moltes coses.
És un projecte molt seu. Al final és segurament la part més alta de la cúspide de poder, no?
Exacte, entre altres coses perquè, com dic, és el president del Consell d'Administració. D'oficial és el president del club, però Pere Guardiola és el president del Consell d'Administració. En aquest sentit, és veritat que Marcelo Claure va entrar amb molta i molta força perquè volia entrar al futbol europeu. Ara ha fet un pas al costat perquè estava molt més preocupat per temes polítics del seu país, de Bolívia, que aquí no hi entrarem, no hi hem de... que cadascú faci el que vulgui. El que sí que ha fet Marcelo Claure és sortir del Consell d'Administració i deixar un parell de consellers que li representen les seves accions, però ara ja no apareix tant com apareixia les últimes temporades, només apareix en moments puntuals, com quan l'equip juga a Bernabéu, és a dir, per anar-se, no vull dir en mal sentit, però per fer-se la foto, és a dir, que Marcelo Claure ja no apareix tan sovint com ho feia les anteriors temporades.
I anem a l'últim tema. Els nous projectes, alguns ja iniciats, cas de la Ciutat Esportiva, que s'ha d'acabar, perquè això no està acabat, tenim és un camp principal, oi, Solà? Un camp principal,
sí,
que és on s'hi entrena, n'hi ha dos.
N'hi ha dos, sí.
Diguem-ne, una estructura provisional, no?, que és on hi ha els vestidors. I...
Sí,
però vaja, tot està per fer encara allà.
Sí, perquè és la primera fase, tot el que hi havia a la vinya, doncs l'han portat aquí a la Massana, amb el gimnàs, diguem, provisional, amb els vestidors provisionals, amb les sales de reunions provisionals, i tot està posat aquí a la vinya.
I un nou estadi, també, Xavi. Clar.
Sí, són aquests projectes que, evidentment, el club no ha fet oficial si el fet de baixar de categoria els hi afecta d'alguna manera. A priori són coses que haurien d'estar desvinculades, però si llegim entre línies les declaracions del Figeli ahir dient que el tema dels ingressos serà molt menor, pot fer pensar que, sobretot pel tema del nou estadi, que encara no ha estat anunciat ni tan sols en serà, hi haurà canvis seguríssims.
Bé, doncs hi ha una feinada de por aquest estiu a Girona, i s'han de saber moltes coses. Ha de tenir molta paciència l'aficionat del Girona, i a poc en esperant aquestes notícies, que esperem a partir de la setmana que ve vagin arribant a poc, però sobretot que les decisions es prenguin de manera reflexionada i pel bé del club i de l'entitat i dels seus socis i seguidors, que el Girona a poc torni a recuperar-se, a aixecar-se, com ha fet tantes vegades, i ben aviat pugui tornar a la primera divisió. A tots, moltes gràcies, ja no només per avui, sinó per ajudar-nos durant tota la temporada a posar-hi llum en aquesta temporada del Girona, que no ha acabat
bé. De res,
bé,
home.
Però, Solà,
ja pots dir aquesta foscor. Ja
tu
pots
no te'n vas de vacances, Solà. Bé, te'n vas de vacances a l'estiu, però al setembre aquí et vull, eh? Què et penses, que no aniràs al Camp del Ceuta a picar pedra?
I si vam... És que no sé ni com s'hi va.
Embarco.
Vull fer una declaració.
Tu què penses? Que ara deixarem de fer els partits del Girona?
No ho sé. No, això depèn de tu.
Tot i que ara potser tindràs uns desplaçaments més complicats. Però...
I el nuevo, tot això depèn del Consell d'Administració.
El nuevo Pepico Amat.
És veritat, l'Alden que ha pujat. I potser puja el Sabadell. I tu, a les teves èpoques del Palamós a segona, havies anat a la nova Creu Alta.
Sí, és que vull fer una declaració institucional. Encara que no sigui moment de riure, jo he estat un home de segona divisió tota la vida.
Sí.
És ara que m'he trobat a primera divisió, la meva Palló, doncs haver de fer partit de primera
divisió i Champions. Abans no et jubilis, ens pujaràs al Girona, ja t'ho dic jo.
I a la teva ex, que ara ja és la teva... Clar, sí. Em feia broma, Uri, però ara ja no. Acaba de marcar el Ceuta al Camp de l'Andorra, 0-2...
Mira, vés-te'l mirant, el Ceuta, eh? 0-2 al Ceuta al Camp de l'Andorra.
Sí, sí.
Uita, Uri, molt agraït per això de l'ex, que t'hagis de tornar amb l'ex.
Has tornat amb l'ex.
Tornes amb l'ex, és així.
I mira, jo resant tampoc seria la paraula, que estava molt content que no pugés les Palmes per no haver d'anar a les Illes Canàries i me n'hauré de menjar dos. Tenerife que ha pujat i les Palmes.
Bueno, a veure, hi ha algun de segona que pujarà. Si deixes, ah, hi ha
si
encara, eh?
Si m'hi deixes anar. Això
jo
ja...
et deixo anar on vulguis.
Val.
Ceuta Girona en directe al Tot Gira, temporada que ve. Gràcies a tots, gràcies Solà, gràcies Xavi, i gràcies a l'Eloi Amagat, la Susi Sala i en Jordi Grau Remió. Un plaer, com sempre.
Gràcies.
Un plaer.
Adéu,
que vagi bé.
De seguida, per cert, parlarem d'altres equips catalans que lluiten, en aquest cas, per pujar a la segona divisió. Cas del Sabadell i de l'Europa, i del Nàstic, que hi va aconseguir la salvació a l'última jornada de la Primera Federació. Abans, el City, en aquesta última jornada de la Premier League, el dia de l'homenatge a Pep Guardiola, està guanyant ja el seu partit davant l'Aston Villa d'Unai Emery.
Perquè ha marcat Antoine Semenyo el 23 de la primera part, som a 41 de la primera... Guanya el City, City 1. Aston Villa 0, i on hi ha també el drama del descens...
El Tottenham,
camp de Tottenham,
se la juga.
Va jugar els vuitens de final de la Lliga Campions d'aquesta temporada contra l'Atlètic de Madrid.
I ha jugat una final de la Champions.
Correcte. Ara mateix Tottenham 0, Everton 0, ara salva el Tottenham, que també mira de reull que està fent el West Ham, el 42 de la primera part.
El Tottenham té dos punts més que el West Ham.
Correcte.
I moment, tots dos estan empatant.
Amb l'empat li val al Tottenham, però si marqués l'Everton i també marca el West Ham, que ara empata 0 contra el Leeds, el conjunt de Londres, el Tottenham en aquest cas, acabaria perdent la categoria.
Abans es deia l'Oriol que havia començat a les 5 de la tarda la final de l'Eurolliga Júnior, que juguen Barça i Madrid. Recordeu, a les 8, Madrid-Olimpiakos, la final d'Eurolliga, però tenim l'aperitiu amb aquest Barça-Madrid, un miniclàssic. Pau Masmartí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El Pau, que ja fa dies que em diu, vigilem aquesta final júnior de l'Eurolliga, que tenim aquí els cracs del futur del Barça. Com ha començat això?
Bé, doncs molt, molt igualat. Està, de moment, guanyant el Madrid 38-37, ara mateix el partit a temps mort, i a punt d'arribar a la mitja part. M'has fet cas amb aquesta, amb la de la Lliga no em vas fer cas.
És veritat,
de
la Lliga no.
No t'ho he perdonat encara, però bé, ja en parlarem. I ara tot just es reiniciarà el partit. Falta de 14 segons perquè acabi aquest segon quart, pilota pel Madrid, 38-39.
Al tot gira tenim estudiants amb personalitat, ja ho he pogut comprovar.
Guanya el Barça,
guanya el Barça. Però... Sí, perdó.
Sí, exacte, no m'has dit el marcador.
Havia dit que estava a Madrid.
Per favor.
Mira. Bé, 38-39, guanya el Barça d'un, a punt d'arribar al descans. Mira, ara, Botzina, descans, Madrid 38, Barça 39.
I marca el Tottenham, un gol que pot ser molt important en les seves intencions de continuar la propera temporada de la Premier League. Al 42 de la primera part, ho celebra tota la plantilla, Tottenham 1, Everton 0.
Pausa, ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Eufòria al concert. El 31 de maig, a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu. L'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... Comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Els dies 13 i 14 de juny, 15a festa del futbol català a Vilafranca del Penedès.
Les finals dels campionats de Catalunya de futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, en un cap de setmana únic.
Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Que veig la nit de Sant Joan.
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
No pot pagar això.
Quan tot trontolla, pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
Van descobrir que era un superdotat.
De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
Portava molta tensió emocional, nits sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Ahir es va acabar la Lliga a la Primera Federació amb els tres equips catalans jugant-se coses, el Nàstic la permanència, l'Europa el play-off i el Sabadell la segona posició. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I tots tres van fer la feina.
Sí, mira, comencem pel Nàstic, que es va salvar, l'Europa va certificar el play-off i el Sabadell va acabar segon. Els tarragonins jugaven al camp de l'Hèrcules, depenien dels mateixos per mantenir la categoria. No va ser fàcil perquè l'Hèrcules es avançà, però Abdalà a la segona meitat va fer el gol de l'empat a 1. La resta de resultats van acompanyar i, per tant, el Nàstic acaba la Lliga 14, 2 punts per sobre del descens.
I tinc en línia l'entrenador del Nàstic, en directe al Tot Gira, quan falten 12 minuts per les 6. Pablo Alfaro, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Felicitats per la permanència. T'has tret un pes de sobre?
Muchas gracias. Sí, sí, nos hemos quitado unos cuantos kilos de presión y lógicamente, bueno, pues ya lo comentamos ayer, ¿no? La satisfacción del deber cumplido, pero con, yo creo que un poco por celebrar, ¿no? Porque el Nasti tiene que estar siempre por encima de estas situaciones y bueno, por lo menos que sea una temporada para reflexionar y para aprender, ¿no?
Això et volia preguntar, perquè ho va dir de fet el president quan va acabar el partit. L'objectiu de la temporada era l'ascens i s'ha acabat doncs lluitant per la permanència. Per tant, celebracions poques, més enllà de la satisfacció d'haver evitat el descens.
Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Hombre, yo la valoración inicial no la puedo hacer porque lógicamente cuando el proyecto se inicia yo no estaba aquí, no estábamos aquí. Pero sí que bueno, que el devenir de la temporada y luego cuando uno es consciente de la igualdad que hay, cuando uno es consciente de que hay, bueno, pues situaciones que son muy mejorables, al final llegas quedando pues 11 semanas con el equipo en descenso y ya con una visión meridianamente clara y humilde de lo que había que hacer, ¿no? Que era salvar los muebles, como dijo ayer el presi, y sobre todo pues eso que yo creo que en Tarragona y el Nàstic pues que menos que en estar en Primera Federación, ¿no? Creo que es una categoría que por lo menos ahora sí que se le va a tener el respeto que se le debe de tener, pero bueno, para hacer mucho balance y mucha reflexión, ¿no?
Tu vas arribar al mes de març, amb una situació complicada, has hagut de retocar moltes coses i t'has trobat una afició cremada fins al punt que s'ha arribat a extrems difícils per vosaltres, per la plantilla, pels jugadors, amb pintades quan tornàveu d'algun desplaçament. Com s'ha viscut tot plegat això, al vestidor? Com ho has hagut de gestionar tu com a entrenador i psicòleg?
Bueno, pues sí, es cierto. Ha habido momentos complicados. Por una parte, porque todos entendemos, es comprensible que haya una decepción, que haya mucha angustia, que bueno, pues que haya gente con pues cabreada, con lo lógico y normal cuando hay un proyecto que se vende con unas intenciones y luego la realidad te dicta que pues eso, que no llegas ahí, ¿no? Eso es por una parte. Lo que pasa es que luego hay otra que sí que es menos comprensible, ¿no? Que es ya pues cuando entramos, pues lo que decíais, con pintadas un poquito más amenazantes, con bueno, pues con episodios muy desagradables que luego te digo, que todos somos conscientes de que no es la mayoría, y el aficionado del Nàstic y al fútbol aquí no, esos son pues bueno, pues tres individuos o cuatro, pues que los hay en todos los sitios, ¿no? Pero sí, y no es sencillo, y sobre todo porque uno desde la experiencia que uno va teniendo ya en este mundo del fútbol tiene que hacer, digamos, comprender que lo inexplicable a veces sucede, ¿no? Y que no nos puede desenfocar de lo que realmente era nuestro trabajo y nuestro objetivo, que era al fin y al cabo, como bien decíais, ¿no? El sacar los puntos suficientes pues, para que podamos hacer balance desde la reflexión y desde esa categoría, no desde otra más inferior.
Per cert, Pablo, vas signar quan vas arribar fins a aquest mes de juny. Et veurem al Nàstic la temporada que ve?
Bueno, pues vamos a ver.
¿Te agradaría? ¿No?
A ver, ayer a vuestros compañeros también se lo pude decir en Alicante, ¿no? A mí en Tarragona, en estas 11 semanas, casi 3 meses, solo puedo tener palabras de agradecimiento, porque es la verdad, es la verdad, ¿no? Del aficionado, de los dirigentes, de la gente del club, nos lo han puesto todo dentro de la dificultad, que había mucha, porque tengo también que reconocer que para mí ha sido el reto más exigente que he tenido en toda mi carrera en los banquillos. Posiblemente este ha sido el más exigente y el más complejo, ¿no? Por muchas cosas. Hay cosas que son visibles y otras que no son visibles. Pero sí que, bueno, al final, ya te digo, todo eso, si ahora hay una reflexión, si ahora tenemos claro lo que queremos para el Nàstic del futuro y si podemos encajar, pues lógicamente yo no puedo decir que no he estado a gusto, porque he estado muy a gusto trabajando, aún sufriendo como hemos sufrido, però en aquest sentit no hi ha ninguna, vamos, ninguna queja per mi part.
Doncs veurem si el Pablo Alfaro el tornem a tenir en una entrevista al Tot Gira com a entrenador del Nàstic la pròxima temporada. Facis el que facis, que tinguis molta sort, Pablo.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. De l'alegria de Tarragona a l'alegria al barri de Gràcia, perquè el que ha aconseguit l'Europa té molt mèrit. L'estiu passat van aconseguir l'ascens a la Primera Federació i, recordem-ho, Francesc Ripoll ahir van certificar un play-off històric per poder pujar a la segona divisió del futbol professional. L'equip de Dai Benítez ahir no va fallar.
Sí, rebia l'Eivissa, Can Dragó va guanyar l'Europa per 3-2, doblet de Jordi Cano, 22 gols ja en aquesta Primera Federació, una barbaritat, un altre gol d'Òscar Vaques, que va donar la victòria a l'Europa, que depenia d'ell mateix, però és que encara que no és guanyat, l'Europa s'hagués classificat perquè el Cartagena i l'Algeciras van punxar. Per tant, l'Europa que jugarà el play-off, la primera ronda, contra el filial del Celta, el segon classificat del grup 1. L'anada serà diumenge que ve un 4:45 a Can Dragó. La tornada el diumenge 7 de juny, mateixa hora, a Vigo. Recordem que en cas d'empat al final d'una hipotètica pròrroga, l'Europa quedaria eliminat perquè ha quedat cinquè.
I ja us ho avanço. Els dos partits, transmissió en directe aquí al Tot Gira. M'està escoltant el capità de l'Europa, l'Àlex Cano. Hola, Àlex, capità.
Hola, hola, què tal? Bona tarda.
És molt gros el que heu fet, eh?
Molt gros, molt gros. Molt gros i crec que, bueno, molt difícil de repetir que l'Europa, doncs, pugui disputar un play-off per pujar a segona divisió. No sé quants anys trigarem en repetir-ho, perquè és una fita històrica.
Quants anys portes a l'Europa?
Jo porto 17 temporades 17. Consecutives.
Quan tu començaves a l'Europa, el primer equip, t'haguessin dit que jugaries un play-off per pujar al futbol professional, t'ho hauries cregut?
No, sincerament no. Sí que és veritat que vaig arribar molt jove, amb 20 anys, i potser dic, bueno, si em tiro 17 anys, algun any em pot tocar. Però quan vas passant les temporades i no puges ni de tercera a segona B, doncs ja ho veus impossible. Però mira, ara, des de fa 4 temporades, la tendència del club està sent molt guanyadora i hem d'aprofitar, perquè no sempre pot sortir tot de cara. Llavors hem d'anar per totes, i ja que ho tenim a les nostres mans, són 4 partits, i si surt tot bé, doncs encara aquest somni serà brutal.
L'Europa que el 2023 jugava tercera i que ara jugarà a Balaïdos. Et deu fer il·lusió, no?, anar a Balaïdos, un camp de primera.
Sí, home, per nosaltres, ja et dic, jo personalment he acostumat aquí a anar als equips dels camps de tercera, doncs ara que em diguin que vaig a Balaïdos és una cosa que hem fet de bojos, i per tant gaudirem molt d'aquesta eliminatòria, però sabent, doncs, que ningú compta nosaltres, no tenim cap tipus de pressió, i la il·lusió pels núvols, llavors la pressió pel Celta i nosaltres a per l'eliminatòria.
Quina llàstima que el retorn a casa en lo Sardenya sigui a partir de la pròxima temporada, perquè aquest play-off mereixíeu jugar-lo a Gràcia.
Sí, de fet som l'únic equip que no ha jugat mitja temporada al seu estadi, o sigui, més valor se li ha de donar això. I tenim clar que si haguéssim jugat tot l'any al Nou Sardenya, doncs haguéssim lluitat per la Lliga fins l'últim dia. I una llàstima no poder, doncs, jugar com a locals al Nou Sardenya en un play-off, perquè seríem molt més forts, tot i que bé, la notícia aquesta que diuen que ara en uns mesos podrem tornar, doncs ens ha donat molta alegria també.
Ja t'has estudiat el Celta B, el Celta Fortuna? El tens controlat?
No, encara. L'està l'altre grup, doncs encara no, yeah. No el tenim gaire vist, però jo sabem que l'estaf ja està en ello, i a partir de demà... ja, doncs, en tema vídeos, anàlisis i tal, ja podrem tenir-ho més per la mà.
Demà comença la canya de la Dai, que això tot just comença. Això ha sigut un punt i a part. Que tingueu molta, molta sort. Gràcies, capità.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Alegries al Nàstic, a l'Europa, i potser ahir en menor mesura, perquè el que volia el Sabadell era pujar de manera directa, sabia ahir que tindria plaça de play-off, però havia de defensar la segona plaça per així tenir el factor camp a favor en les dues eliminatòries, i es va aconseguir a Tarassona.
Exacte, va guanyar per 0-2, factor camp, i també en cas d'empat en una possible pròrroga faria que passés al Sabadell. Per tant, el Sabadell, que és segon, el seu rival serà el filial del Real Madrid, però aquí va haver Sarau...
La història és bèstia, eh?
Sí, d'entrada...
Ara explico-ho poc a poc per a veure si ho podem entendre.
Aviam, es va acabar la jornada unificada. I hi va haver un triple empat entre...
Jugaven els dos grups a la mateixa hora, eh? El grup 1 i el grup 2.
Això el grup 1. Això l'altre grup, on no juga el Sabadell, hi va haver triple empat entre Pontevedra, Madrid-Castella i Baracaldo. Quan va acabar tot, el Pontevedra va començar a celebrar, que era equip de play-off, a les xarxes socials...
A més també. A més, van fer els gols a última hora, en temps
sí,
afegit.
Sí, perdien 0-2 i van marcar el 95 i el 105, una cosa així. És a dir, clar, empat, alegria, perquè tothom es pensava que el Pontevedra, en aquest triple empat, era el que quedava per davant.
I perquè això... si era així, amb criteris UEFA.
Exacte. Llavors, clar, tothom mira la lligueta entre els tres, Pontevedra superior, perfecte. Però què passa? Que la primera federació no hi ha els criteris UEFA, sinó que hi ha una normativa de la federació. I llavors, si tu te la mires detalladament, es veu que és el Madrid-Castella qui passa i no el Pontevedra. Però clar, això es va saber una hora i mitja més tard de forma oficial.
Ja. Fet, és veritat que la Federació Espanyola fins i tot va fer un tuit sí. dient que aquí jugaria el play-off del Pontevedra?
Felicitat és Pontevedra, i al cap d'una estona...
La pròpia federació.
A la web es veia, ostres, però si està el Madrid-Castella i no el Pontevedra, sí. ningú sabia què passava. Total, que al final, al cap d'una hora i mitja i de molt rum-rum, doncs es va dir que jugaria el filial del Madrid aquest play-off, el jugarà contra el Sabadell, i aquí per mi una altra mala notícia, que és que jugarà el partit d'anada i la tornada en divendres.
En divendres. L'anada al camp de
Valdebebas,
i la tornada a la Nova Creu Alta, però tots dos partits divendres, 9 de la nit.
Exacte.
Un jugador del Sabadell en línia, l'Urri. Hola, Urri.
Hola, bona tarda.
Què, flipes, no, amb tota aquesta història del Castilla?
Sí, sí, va ser curiós. Jo, mira, tall d'anècdota, quan vam acabar el partit sobre la gespa em van dir que ens havia tocat el Baracaldo.
El Baracaldo, m'ho dic, carai, tu.
Quan vaig entrar al vestuari ens van dir que el Pontevedra havia empatat, es tocava el Pontevedra i tornant en bus, al final va ser el Madrid. Bé, imagina't. Sí, sí.
I escolta, sí, clar, no sé com van anar les emocions, perquè, clar, el Castella no deixa de ser el filial del Madrid, i un filial sempre és punyetero, però com ho veu anar encaixant cada vegada que rebia un canvi de rival?
No, amb naturalitat, al final sabíem que qualsevol seria difícil, llavors, bueno, més putada, diguéssim, parlant en plata per la gent de Pontevedra, que ja ho celebraven, però bé, anirem al camp del Madrid.